Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. Aquesta setmana arrenquem amb la ronda d'entrevistes als diversos representants polítics a l'Ajuntament de Falset i al Consell Comarcal del Priorat. Amb ells intentarem abordar totes les problemàtiques que afecten Falset i comarca i conèixer les línies de treball que tenen de cara a aquest 2018. Així, al llarg de les properes setmanes, intentarem que passin pels estudis de Ràdio Falset l'alcalde de la capital del Priorat i líder d'Independents per Falset, Jaume Domènech, la número 1 dels socialistes al consistori falsetà, Maria Jesús Sánchez, i Albert Compte, regidor del PDeCAT, a l'Ajuntament. També voldrem escoltar el president del Consell Comarcal, Jordi Sabater, i a l'únic conseller que és a l'oposició, el cupaire Damià Fàbrega. A banda, en l'informatiu d'avui també us explicarem que ahir divendres es va inaugurar l'Espai Jove de Falset, un lloc on el jovent pugui realitzar activitats i exposar els seus problemes. Així mateix, també parlarem amb la directora de la Biblioteca Salvador Estremifà, Montse Bartolomé, que ens explicarà les diverses activitats que s'han organitzat a la biblioteca. En els esports, repassarem els resultats dels equips prioratins a la passada jornada, mentre que Enric Massip ens explicarà que l'hivern ha tornat i que es quedarà tota la setmana que ve. Comencem! Com us dèiem, aquesta setmana encetem el primer cicle d'entrevistes del 2018 amb els representants polítics de l'Ajuntament de Falset i el Consell Comarcal del Priorat. I el primer en passar pels estudis de Ràdio Falset és l'alcalde de la capital del Priorat, el senyor Jaume Domènech. Bon dia, senyor Domènech.
Hola, bon dia.
Voldríem començar aquesta entrevista parlant de la Llei de Barris. En el darrer ple es van aprovar els pressupostos del 2018. Els projectes del Pla de Barris s'emporten la major part del pastís d'aquests comptes d'enguany.
Sí, això, bueno, així ho vam explicar quan el ple que es va fer amb l'aprovació dels pressupostos, bàsicament és la inversió més important que fem que s'ha fet aquesta legislatura, i el que es va aprovar també el crèdit que avala tot això, que fem un crèdit pont mentre la Generalitat no ens retorna aquest 75%, i vam fer el crèdit d'1.200.000 euros, que és bàsicament tots aquests projectes que vam dir, la sèrie Carrers, l'escola de música, el projecte de baix de la Unió i unia el pàrquing del Terpe amb el casc antic per una passarel·la, i també la rehabilitació de tot aquell pont. Per tant, doncs, bueno, totes les obres ja estan en marxa, i bueno, el que ara estem fent és el control i la vigilància de veure que el pas a pas es vagi fent cada dia, i, bueno, i que sabem que això s'ha de fer i s'ha d'entregar i pagar abans del 30, bueno, data tope el 30 de juny del 2018.
Sí, precisament les obres avancen a bon ritme o...
Bueno, les obres, ja ho vaig estar explicant a la reunió de poble, segons l'organigrama que tenim de cada carrer, amb un carrer anem una setmana amb retras, de les circumstàncies que siguin, i l'altre, que s'havia de començar una mica més tard, doncs, pal·liar aquesta dificultat, s'ha començat uns dies abans perquè no ens trobem també amb aquesta situació.
Val, ho deies ara abans, l'Ajuntament ha hagut de demanar un crèdit per poder finançar aquestes obres a l'espera de que pagui la Generalitat. No és una mica una hipoteca de cara als propers anys?
Bueno, tot depèn de la diligència en què la Generalitat ens faci el retorn, no? Fins ara hi ha que dir que la Generalitat ara era bastant, molt puntual pagant. Vull dir, ara la Generalitat últimament ens està pagant al voltant dels 4 mesos, els 4 mesos, almenys a l'Ajuntament de Falset, però també tinc constància que en altres ajuntaments també. Per tant, les finances de la Generalitat, i no gràcies al 155, com diu algun il·lustre polític, sinó bàsicament perquè, bueno, pel que sigui, però vull dir, jo sé que en aquests moments la Generalitat últimament, aquests últims, sobretot aquest últim any i mig, estava pagant molt puntualment, sobre els 4 mesos, puntualment rebent tot el que s'adreçava, de lo que fos, no solament Llei de Barris, sinó qualsevol despesa que s'hagués fet a l'Ajuntament que anava en càrrec als pressupostos de la Generalitat.
Per tant, creu que el 155 no ha afectat a l'hora de fer els pagaments de la Generalitat?
En un passat no, en un futur potser sí. No sé si en un futur mos iran més puntuals o menys. però en principi ja et dic que no, vull dir, i tot això, tot el que afecta en aquest cas a la llei de barris, afecta evidentment en que, bueno, si la Generalitat continua pagant com està fent últimament, doncs bueno, rebrem aquests diners i farem el retorn. De totes maneres, amb això ja ho vam dir, que hi va haver una previsió que es van fer els dos primers anys amb carència, només pagues interessos i a partir del segon any comences a pagar amortitzacions també. Una mica en previsió de que la quota màxima no ens arribés fins als dos anys, en previsió de que doncs, si hi havia un retras amb el pagament o si hi havia un endarreriment per part de la Generalitat, preveiem que no, però bueno, de totes maneres, i així ens ho han manifestat els gestors que hi ha en aquests moments al front dels departaments, doncs, bueno, de que tot continuarà igual i que no hi ha cap previsió, en principi, de que les coses s'hagin de canviar.
Val, ja seguim encara amb la llei de barris. Les diferències que hi havia amb els veïns a l'hora de decidir les contribucions especials, etc., tot això està solventat?
Bueno, a veure, solventat potser de lo que demanaven els veïns, no, perquè els veïns el que volien era que no cobréssim aquestes contribucions. Nosaltres ho vam justificar, amb les reunions de presentació de la llei de barris ho vam explicar, amb les reunions que vam tindre amb els veïns i amb els de cada carrer i de cada lloc on hi ha contribucions especials, els hi vam dir el parer del perquè l'Ajuntament aplicava aquestes contribucions. Bueno, potser no, a veure, la voluntat dels veïns era que realment no n'hi havessin, jo també ho entenc, però també doncs, bueno, ja vam dir els motius al seu moment, i en principi doncs, bueno, de totes maneres tot això de les contribucions no arribarà fins que aquests carrers no estiguin acabats, no s'hagin fet les liquidacions de tots els carrers, i que poden ser a la baixa també, o podrien ser, en aquest cas podrien anar a l'alta si hi ha hagut un dia una motivació important amb el Mallor, que hauria de veure per què ha sigut, com i per què, però en principi doncs, bueno, també podria ser que degut a les baixes que hi ha hagut i tal el cost final del carrer fos inferior al que es va dir, i llavors doncs, lògicament pues, no, també això també repercutiria en les contribucions.
Val. Un altre dels projectes estrella d'aquest 2018 per part de l'Ajuntament i que també en part ve finançat per la llei de barris és l'obertura del nou museu al castell.
Una part important, sí, del museu al castell ve financiat per la llei de barris. Sí, bueno, també ho vam fer la presentació l'altre dia, vam estar explicant el nou concepte juntament amb l'Institut de Cultura, que és aquest organisme autònom que forma part en aquest cas el centre d'estudis, i bueno, s'ha desbloquejat també, bueno, un tema que estava pendent de la renovació de tot el que era el concepte museogràfic que havia del castell.
Sí, de fet, tu ara mateix ho deies, fa uns dies se va fer la presentació. Quins objectius se marca l'Ajuntament amb el nou museu?
Bueno, l'objectiu és important, però bueno, jo crec que el més important seria que féssim les paus, vull dir que el dia que obrim les portes, al final de mes, el cost per l'Ajuntament de manteniment fos zero. Això vol dir, doncs, a base d'organitzar-se molt bé, fer moltes activitats, que et vingui gent, que visitin, bueno, que evidentment paguin una entrada per veure el que allà, tot el que hi ha dintre, i en definitiva pues, això ens ajudés. Però bueno, sabem que això és difícil, a priori, i sobretot al començament, però bueno, s'ha de fer una tasca important de fer la presentació dels continguts, fora d'aquí, no tot s'ha de fer aquí, perquè tot has de treballar molt les xarxes, has de treballar molt fora, intenta portar gent, intenta portar col·legis, i bueno, anant explicant tot el que es va aquí fent allí de coses interpretatives, perquè tot això, al final del conjunt de tot, doncs la suma de tot sigui positiva.
Sí, perquè a més el nou museu no només vol ser un museu de Falset, sinó també fer una mica extensiu a tota la comarca.
Sí, sí, lògicament, el museu nostre té que ser un... A veure, primer que tot som capital i per tant també ho hem de demostrar, i això ha de ser transversal totalment, vull dir, hem de fer una difusió de tot el continguts que en aquest cas de temes culturals i museogràfics que hi hagi a la comarca, ja sigui Museu de les Mines, ja sigui llocs d'interès de visita com a altres museus comarcals, ja sigui de tipus divulgatius com algo relacionat amb el món del viu, de l'oli, vull dir això. Per tant, nosaltres hi hem de posar en tota aquesta transversalitat, és important que aquest concepte el tinguem molt clar.
Val, lligat amb el castell de Falset, l'Ajuntament ha decretat enguany l'any de les reines. Per què?
Bueno, a veure, no hi ha gaires pobles a Catalunya, a l'estat nostre, de que puguem gaudir de que hem tingut dos reines, no? Ja sé que som en aquests moments, ja ho vaig dir, no? Som en època republicana, però bueno, evidentment els temps aquells eren uns altres temps, i jo crec que hem de ressaltar aquesta joia que tenim, no? Vull dir, històrica, aquest concepte històric de que hem tingut, som un poble amb dos reines, i que té el seu valor històric, i evidentment també té, com a poble té també el nostre valor intrínsec, no? De que hem de fer una projecció a tot arreu de les nostres renyes, no? En aquest cas la renya Leonor i la renya Margarita. En aquest cas la renya Margarita pot ser més important perquè va ser l'última renya de la casa de la casa de Barcelona, en aquest cas la renya catalana, no? Per la seva transcendència que va tindre amb el matrimoni amb el rei Martí l'Humà. Per tant, home, jo crec que això ens ha d'ajudar a la nostra autoestima per la nostra història, i hem de fer algun acte que s'està, bueno, estem pensant, doncs, dintre d'aquell any, no només fer les postals que s'han fet i les imatges que estan penjades a la façana de l'Ajuntament, sinó fer algun acte més relacionat amb l'any de les renyes. També les renyes iran en un futur, ja. Seran les protagonistes a dalt del castell, per tant, doncs, bueno, crec que és una manera també de connectar les dues coses, no? El començament de la presentació que es va fer del museu, i en aquest cas de lo que després irà al museu, i sobretot amb l'imatge de les nostres renyes.
Sí, de fet, vull dir, les reines també tindran un espai al nou museu de Falset.
Sí, perquè és, bueno, en part també agafa, ja ho vam dir, no? Una part important de la història del nostre poble, i per tant en aquest cas doncs, les renyes també, sobretot la renya Margarita, és una figura important, no?
Canviem de tema. Un dels problemes que ha tingut Falset els darrers temps, els darrers mesos, i quasi diem quasi el darrer any, és la sequera i la falta d'aigua. Els darrers mesos l'Ajuntament ha posat en marxa nous pous i una planta de tractament d'aigua potable. Amb això el problema hídric del poble està solventat?
No, això no està ni molt més solventat. Vull dir, el principal problema és la falta de pluges, no? que doncs, bueno, són les que realment aporten el caudal als pous, són les aigües de pluja. Aquestes últimes pluges que han hagut, doncs, no han arribat encara, aquests 80 litres que va fer fa qüestió d'un mes, no han arribat encara, doncs, tampoc a solucionar la manca o tota la sequia que es patia de mesos atrás, no? Els dos pous que es van fer ens han ajudat força. Un ja està en funcionament, que és el pou del pavelló. Ara, el que aquests moments està alimentant el nou dipòsit, és el... són aquests els dos pous del pavelló, perquè el pou de Sant Gregori té molt poca aigua, i per tant, doncs, bueno, més aviat el que fem és que es vagi recuperant si es pot, i si, bueno, estem fent una mica, doncs, bueno, mirar de no fer una sobreexplotació. I aquí hi ha un dels pous que es van fer ara el mes d'agost, que per tant està ajudant. L'altre pou, que és el que es va fer a la part del polígon industrial, aquell pou que potser té més caudal que l'altre, estem fent tota la infraestructura per fer la connexió, i en aquest cas també estem tramitant tots els permisos amb sanitat, doncs, perquè ens autoritzin a fer la connexió amb la xarxa municipal, no? I després, bueno, la planta de tractaments de metaloides i de nitrats, ja s'estan fent les proves i es posarà aviat en marxa, com bé va explicar ahir el regidor Josep Rull.
Val, el problema de l'aigua no és un problema només de Falset, és un problema comarcal. Sembla que el trasbassament del sistema Siurana-Riudecanyes serà un dels cavalls de batalla de la comarca durant aquest any i probablement els següents anys.
Sí, i amb això hi ha que agrair també sobretot l'interès en aquest cas que ha pres el Consell Comarcal amb el Consell d'Alcaldes i tots els alcaldes de la comarca van fer causa comú amb el tema aquest i per tant doncs, bueno, és un èxit de tota la comarca de que s'ha pres aquest tema, s'ha pres amb molt d'interès. L'altre dia hi va haver una reunió perquè doncs, bueno, se prendran totes les accions que s'hagin de prendre i que creguem doncs, en defensa primer de lo que en defensa primer dels interessos de la comarca i evidentment de les conques que formen part del Priorat, no? I en aquest cas doncs, bueno, sabem que la presa de la Siurana és una presa doncs, que hi haurà els condicionants que vulguis, però el que està fent és d'una paret d'una entrada d'aigua que naturalment va cap a els rius de, o les conques del Priorat i és el que estem reivindicant i més quan l'ús que se n'està fent d'aquella aigua no és precisament l'ús que amb un origen era pel que s'havia fet la presa, no? I a partir d'aquí doncs, bueno, estem mirant de reivindicar els nostres drets i evidentment doncs, bueno, ja, amb tot això hi ha que agrair la voluntat de tots els pobles, sobretot a través dels seus ajuntaments, i és una lluita reivindicativa que hem de portar fins a últimes conseqüències.
Hi veu alguna possible solució en aquest conflicte?
Bueno, sempre hi ha d'haver... Bueno, aquí hi ha tres parts, no? Vull dir, per una part està l'Agència Catalana de l'Aigua, que és de la Generalitat, per l'altra part hi ha tots els implicats propietaris d'aquesta presa, que són totes les regants de Riudecanyes i tots els estaments públics que també hi figuren, que hi ha alguns bastants ajuntaments també, en aquest cas l'Ajuntament de Reus, i després, per l'altra banda, hi ha l'altre interlocutor, que és la comarca, a través de, bueno, ja sigui de les plataformes o ja sigui a través del Consell Comarcal, que és on els ajuntaments han depositat tota la confiança, sobretot doncs, també amb els alcaldes del Topograpo, perquè, doncs, bueno, perquè anem fent pas a pas i avançant en aquest tema i esperem que s'arribi a una solució, o ja sigui acordada o ja sigui mitjançant algun altre tipus de pressió legal.
Val. També enguany és clau per al Priorat i per la candidatura a la UNESCO. És un any on en teoria aquest mes o en breu s'ha d'enviar el projecte a la UNESCO i a partir d'aquí seran els tècnics d'aquest organisme internacional els que s'han d'encarregar de valorar el projecte i això. Creu que el Priorat assolirà la candidatura, serà patrimoni immaterial de la UNESCO?
Bueno, a veure, esperem que aquí també no hi hagi cap decisió política equivocada, m'entens? Vull dir, segons sembla, i per totes les informacions que ens han anat transmetent a Prioritat, està molt ben posicionada i suposo que ara prendrà el camí final, ja que sigui doncs, bueno, el pas aquest de que ja sigui oficialment i es trasladi cap a la UNESCO i a partir d'aquí ja hi ha una altra feina important, que és la presentació a la UNESCO i explicar tot el nostre projecte de comarca i jo crec que sí, que ho assolirem. Vull dir, és una feina que es porten molts anys, vull dir, realment hi ha hagut un desgast important per part de tots, no? Perquè doncs, bueno, ja fa molts anys que s'està amb aquest posicionament i amb aquesta voluntat d'assolir el cim, no? I per tant doncs, jo crec que estem molt a prop i ara el que queda, el que ens hem de fer, doncs, bueno, acabar d'espenya entre tots i que realment jo crec que serà molt positiu per tots.
Hi ha una última pregunta. La setmana passada es va fer públic el cartell de la Fira del Vi d'enguany. Ens pot avançar alguna novetat respecte als altres anys?
Bueno, a veure, la Fira del Vi no deixa de ser un dels fets més importants doncs, que tenim aquí Falset i que també aporta un moviment important a tota la comarca. Bueno, el que hem intentat bàsicament és ja que aquesta fira, ja aquest any ja hi ha una demostració, és la internacionalització, no? De que agafi ja un caire a part de comarcal i local, que tingui també una projecció per damunt, ja sigui de país i fora del país, no? I aquest any, doncs, posats ja en contacte amb els departaments de la Generalitat, hem aconseguit ja que hi hagi una delegació de professionals. Aquest any anem adreçat al mercat francès i bueno, esperem que també ens visitin durant els dies abans i després de la fira, doncs, bueno, perquè coneixin la zona i tal, i per tant doncs, jo crec que ja és important que es vagi agafant aquesta d'allò, hem de fer aquesta projecció, és molt important perquè la fira no acabi siguent l'èxit de la fira no s'acabi siguent només amb un amb un fet de, que sigui local i que, per tant, després doncs, bueno, vagi perdent contingut. No? Jo crec que la projecció, sobretot dels vins de les dos D.O.s, ha agafat arrelat molt més enllà de lo que és el país. Per tant, doncs, la fira també ha d'estar a l'altura de lo que és aquesta projecció. I, per tant, doncs, bueno, hem de treballar tots per fer-ho. Hi ha una comissió que s'ho pren, doncs, que està treballant amb molta intensitat, aportant idees i tal, i bueno, intentem doncs, fer això. Lo de més, tots són una sèrie d'actes, n'hi ha molts, molts en poc temps, ens agradaria poder dilatar-ho més en uns quants dies més, però bueno, evidentment el que mana és la presència de les persones que venen, ja siguin wine lovers o ja siguin doncs, professionals, i a vegades se concentra més en aquests, però no hi podem fer res. Vull dir, intentem, doncs, bueno, tot el que puguem espaiar ho intentem, no?
Bé, doncs, moltes gràcies, Jaume Domènech, alcalde de Falset.
Gràcies a vosaltres.
Ahir divendres es va inaugurar oficialment l'Espai Jove de Falset, si bé ja estava obert al públic des del passat dia 14. L'objectiu d'aquest espai persegueix la cohesió i sobretot la participació i mobilització juvenil. Adreçat als joves d'entre 12 i 29 anys, l'horari d'obertura establert és de dimarts a divendres de les 4:30 a les 8:30. Ho explicava la regidora de Joventut, Comunicació i Serveis Socials de l'Ajuntament de Falset, Núria Borja.
L'objectiu de l'Espai Jove és una mica, pues, bueno, hi ha 16 objectius estratègics que realment ho podríem resumir en 5, no? Que és fomentar la cultura participativa entre els joves, donar-los eines perquè puguin participar, facilitar també la cohesió grupal i la pertinença a la comunitat, facilitar la trajectòria laboral, la transició domiciliària dels joves, l'accés a la cultura, l'accés als estudis, no? Donant-los informació i sobretot també prevenció de conductes de risc. La idea és que a l'Espai Jove se puguin treballar tots aquests temes. No és un espai com eren els locals joves concebuts anys enrere, que eren sofà i tele i ja està, sinó que se treballaran tot un seguit de temàtiques i sobretot se fomentarà molt la participació dels joves, que els puguin organitzar activitats, que les activitats que fem siguin amb la seva col·laboració i tot això.
La inauguració d'ahir va comptar amb les actuacions del grup musical local Lost i de Llopis, un jove màgic de Falset. L'acte ja va ser concebut de mutu acord amb els joves del poble, de la mateixa manera que es vol dissenyar la programació. Entre les activitats que ja s'han posat damunt la taula per a properes dates, tot i que encara s'han d'acabar de determinar, hi ha l'organització d'un escape room a l'absis del castell, la celebració d'un taller de tècniques d'estudi, un campionat de Clash Royale, un campionat de play i una marató de bola de drac. La coordinació de tot plegat recau en un tècnic de joventut contractat a través del programa de contractació amb pràctiques del programa Garantia Juvenil. La Biblioteca Salvador Estremifà ha dut a terme durant tot aquest mes de febrer un seguit d'activitats diverses. Entre les més destacades hi ha hagut la presentació del llibre ahir al vespre El Priorat, Llicorella i Poesia, d'Elisa Riera i Miquel Sánchez. La directora de la biblioteca, Montse Bartolomé, ho explicava en declaracions a Ràdio Falset.
És un llibre que es diu El Priorat, Llicorella i Poesia. Els autors són Elisa Riera i Miquel Sánchez. Elisa Riera té una vinculació amb Poboleda. I és una aproximació poètica al món rural del Priorat, seria, no? Són poemes diferents, molts, perquè són dos autors, però tots una mica volen reivindicar una mica la ruralitat i tot lo maco que té la nostra comarca, la Llicorella, els paisatges.
La d'ahir no ha estat l'única presentació d'aquest mes, i és que fa uns dies es va presentar el llibre sobre la figura de l'infant Pere d'Aragó i d'Anjou, un personatge capdalt de la història catalana i molt vinculat a Falset.
El llibre que vam presentar de l'Antoni Conejo és un llibre que val molt la pena. Jo aconsello a tothom, si vol conèixer la figura de l'infant Pere, perquè és un llibre que resumeix molt bé una mica aquest personatge tan polifacètic del segle XIV. És un llibre que ha publicat Cossetània juntament amb l'Ajuntament de Vandellòs, perquè el nom de l'Hospitalet de l'Infant ve d'aquí, de l'Infant Pere, que va crear ell, el que ara és el poble, no? A partir de l'hospital. I és un llibre que ha fet de coordinador Antoni Conejo, que és l'historiador que va vindre a fer la xerrada a la biblioteca. I és molt, molt interessant perquè l'infant Pere va ser un personatge importantíssim per Catalunya, per Falset també, perquè va ser el que va convertir el castell de Falset en palau, el que va crear l'ordenació, la planificació urbanística del Falset que coneixem ara. I a més va ser poeta, va ser conseller de papes, va ser substituir el rei quan el rei estava por ahí, son germà. I, bueno, i a més, enguany, que és l'any de les dues reines, és el pare de Elionor de Xipre i besavi de Margarida de Prades, vull dir que val la pena. I és un personatge molt, molt important, penso jo, perquè també va, bueno, penso jo i pensa tothom, vaja, perquè també va modernitzar les mines de Bellmunt i a partir d'aquí va crear una indústria que va donar molts diners a la corona i també va donar molts diners a la nostra comarca i a la nostra zona.
Durant aquest mes de febrer, la biblioteca també ha celebrat el seu 11è aniversari i ha programat una activitat d'introducció a l'òpera que va anar a càrrec de Pol Avinyó, del Gran Teatre del Liceu. De fet, a principis de març s'ha organitzat una sortida a veure l'òpera Romeu i Julieta de Charles Gounod al mateix Liceu.
Això és un projecte del Servei de Biblioteques de la Generalitat, de les Biblioteques Públiques de Catalunya, que es diu Liceu VIP i que consisteix en fer una aproximació a la gent normal, diríem, no, la gent que no està besada amb l'òpera, a portar-los al Liceu i a gaudir de l'òpera. Acostumen a ser sempre òperes literàries. L'any passat vam anar a veure Don Giovanni, enguany anem a veure Romeu i Julieta, i dins d'aquest projecte hi ha les entrades subvencionades, o sigui que són entrades molt bé de preu a platea, i a més això ve amb la visita de Pol Avinyó, que és un crític d'òpera i que treballa al Liceu, que ens ve a explicar l'òpera que anirem a veure, perquè, com tots sabeu, l'òpera, si no estàs com jo mateixa, si no saps una mica com funciona, te pot semblar que és una cosa avorridíssima, no? I ho vam fer l'any passat i enguany ho hem tornat a fer. Ara el dia 4 anem a veure Romeu i Julieta.
A banda, també s'han continuat duent a terme les activitats habituals de la biblioteca, com l'hora del conte o les trobades del club de lectura. Tot seguit, els esports. Els esports. Victòria del Falset Esportiu per 4-2 contra les Borges del Camp. Tot i arribar perdent al descans, la segona part va ser d'absolut domini falsetà i es va saldar amb un hat-trick de Jaume Guiu i un gol de Gerard Cabré. Aquesta victòria permet al Falset escalar dos llocs fins a la setena posició amb 32 punts. I en aquesta jornada, els falsetans visiten el camp de la Pastoreta avui a les 6 de la tarda. El Porrera, per la seva banda, no va tenir la mateixa sort i va caure per un contundent 1-4 a casa davant del segon classificat, precisament l'escola de futbol La Pastoreta de Reus. El gol local va ser obra de José Antonio Asensio. El Porrera continua 15è amb 19 punts. Demà, a les 4 de la tarda, juga al camp del Salou. Pel que fa als juvenils del Falset, els nois de la capital del Priorat es van veure clarament superats per la Salle de Reus per 0-4. Els juvenils continuen 14ens amb 11 punts. Avui visiten a les 6 el camp del Pare Manyanet. En futbol sala, el Priorat Nord va caure apallissat a la pista del Playa Salou per 9-2. Malgrat la derrota, els de Cornudella mantenen la quarta posició. El Capçanes, en canvi, es va imposar al Mora la Nova per 3-2 gràcies a les dues dianes d'Ignasi Pena i al gol de Marc Llagostera. Aquesta setmana no hi ha jornada per als equips de futbol sala prioratins. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana un tant variable en la situació meteorològica, ens ha portat algun plogim de poca importància, també vents i una baixada de les temperatures els últims dies en què hem tornat les gelades d'una forma bastant important. Una situació que per cap de setmana ens presenta en l'aspecte meteorològic en general tranquil·la, si bé amb temperatures molt baixes durant la nit amb fortes glaçades. Una situació que té símptomes de canvi en els primers dies de la setmana vinent, en què ens arribaran aires siberians i això farà baixar encara més les temperatures. Entretant, doncs, aquests dos dies de cap de setmana ambient fred durant la nit i durant el dia sol, però amb temperatures algo més agradables. A l'espera, doncs, d'aquest canvi, continuarem en tranquil·litat aquests dos dies i, de moment, doncs, la situació sembla ser que ens presentarà un hivern tardà la setmana vinent. I en quant a efemèrides, hem destacar que tal dia com avui, ja, però de l'any 1944, en aquests dies es va registrar possiblement la nevada més intensa, més grossa del segle passat, que les nostres comarques se van acumular gruixos de l'ordre del 1,5 metres, i això doncs, va fer doncs, que el fred també fos intens, i aquesta situació, a més de la neu, va portar doncs, tempestes amb trons i llamps, és a dir, va ser un gran temporal de neu aquí a les nostres comarques, com no recorda pràcticament ningú.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Els deixem ara amb Jordi Soldevila i l'Hora del Vermut. Que vagi bé!